Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Petit es va sorprendre, però l'àrbitre no va fer constar els insults a l'acte, però sí la reacció, perquè el van expulsar, del jugador del porter. És molt bèstia. És molt bèstia. A Alemanya, Adidas ha retirat el dorsal 44 de totes les samarretes de la selecció alemanya que té la seva botiga online. La rosca, el disseny del número, s'assembla molt a la simbologia de les SS. La Federació d'Alemanya assegura que la coincidència li va passar per alt perquè ells i la UEFA només van revisar els dorsals de l'1 al 26, però no el 44. Ara treballaran amb Adidas perquè el número 4 tingui un nou disseny. I atenció a mans del motor, perquè ja és oficial. El propietari de la Fórmula 1 ha comprat el Mundial de MotoGP. L'empresa nord-americana Liberty Media ha desembutxacat més de 4.000 milions d'euros per controlar el 86% de les accions del campionat de motos. Des que Liberty Media va comprar la Fórmula 1, ara fa 8 anys el valor del campionat, el preu, s'ha duplicat i ara ha constatat el naixement d'un nou monopoli amb l'absorció de MotoGP. Tot i això, serà Carmelo Ezpeleta i l'espanyola Dorna qui continuï organitzant el Mundial de MotoGP de motos, ara només amb el 14% de les accions. I, per cert, ahir dilluns de Pasqua, una de les mones que va tenir més sortides, la del Girona. Però només a Girona. No. També a Barcelona. Ho ha revelat el Tu diràs de RAC1, el president del Gremi de Pastissers de la capital catalana, Antoni Ballart.
El dimecres encara trobaràs escuts del Barça, alguna pilota del Barça, alguna de l'Espanyol, però del Girona no tinc res. Se m'ha esgotat tot. És a dir, el Girona, bueno, és un gran contrincant que ja va bé també.
Les figuretes individuals que han tingut més èxit són les de Pedri i Lewandowski, competint frec a frec amb la d'Aitana. Bon matí. I a les 9, anem al trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC, amb Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia, matí dens encara a la C58, que acumula retencions al tram de Sant Quirze en sentit sud, com també a la seva arribada al Nus de la Trinitat, i en sentit nord al tram de Ripollet. També a la P7, al Vallès, retencions habituals de Barberà fins a Santa Perpètua, i també a la C17 hi ha dificultats en el tram de Parets en sentit nord. Pel que fa a la B23, es va normalitzant la circulació després d'un matí complicat, tot i que encara acumula retencions fins al seu enllaç amb la 2, que presenta dificultats de Pallejar fins a Cornellà, i també a les rondes es mantenen en retencions a la B20, en gairebé tota la seva totalitat en sentit Llobregat, i des de les Corts de Sant Gervasi en sentit nord, i pel que fa a la litoral en sentit sud des de Sant Adrià fins a la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí al món a recuperar de premis, perquè d'aquí a just una setmana el Palau de Congressos de Barcelona acollirà la gran gala de lliurament dels premis DRAC. Aquests premis, que reconeixen persones i entitats que han fet millor la nostra societat l'últim any, arriben ja a la tercera edició i ho faran una gran gala que comptarà amb les actuacions de Paul Tin, aquest que escoltem, i finalista de l'última edició d'Operació Triunfo, i també amb la mallorquina Maria Jaume, que acaba de treure disc. Gala que presentarà el Xavi Bundó, plena de música i també dels grans noms guardonats. Per exemple, la cantant Musca, Premi Drac a la Revelació, l'entrenador del Girona, Mitchell, Premi Drac a la Veu de l'Any, o l'il·lusionista Antonio Díaz del Mago Pop, Premi Tot Som U per votació popular. Tots ells seran dimarts que ve, 9 d'abril, al Palau de Congressos, en aquesta tercera edició dels Drac, als quals també podeu acompanyar-nos. Només heu d'entrar a RAC1.cat, ara mateix, RAC1.cat, i omplir el formulari. I amb sort podreu veure les actuacions de Paul Thin, de Maria Jaume, i com recullen els premis la Musca, Mitchell, el Mago Pop, però també representants del Festival Sonar, de l'estudi RCR Arquitectes o del Club Patinatge Artístic Olot, entre molts d'altres. Si voleu assistir a la gala de dimarts que ve, aneu a RAC1.cat, ompliu el formulari i entreu al sorteig per una entrada doble. I aneu preparant un bon vestit.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Doncs mira, deixa'm dir una cosa. Després de molts anys, saludem... donem les gràcies durant tots aquests anys al Banc Sabadell, que és qui ha publicitat tots aquests anys el perquè tot plegat, i ara donem la benvinguda a FIAC Assegurances, que serà qui ens acompanyarà aquests pròxims temps.
Hola.
Aquesta tertúlia. Hola, el Pou.
Hola, hola, FIAC.
Hola,
FIAC.
Hola, què tal, Mònica Hernández?
Bon dia, Jordi Basté. No, doncs?
Hola, Joan López Alegre, bon dia.
Ja podem dir qualsevol cosa, que no passarà.
Exacte. Hola, Toni Aire, què tal?
Bon dia, què tal,
mestre? Escolta'm, Toni, vull que m'ajudis.
A veure, en què?
Tu que ets... Bueno, i el... Bueno, tots, eh?
El Coldo.
Sí. No, no, és que el de la foto. El de la foto. Vull que m'ho diguis. És a dir, tu que ets... o estudios de la cosa.
Semiòleg d'imatges.
Exacte. No, no, no. Si això en diu...
És molt aviam,
què vols... Tu l'has vist, la foto?
Sí, sí.
Tu l'has vist, la foto?
Sí, l'he vista.
Val. Tu l'has vist?
No, jo l'he vist.
Tu, Mònica, sí, eh? Val. La fotografia, ho dic perquè la penjarem, és una fotografia que l'ha fet el diari El Mundo, que jo crec que la fotografia diu... Primer, quins temps eren, no dic només pel Mundo, per tots els diaris, quins temps era aquella època que els diaris enviaven fotògrafs a tot arreu. Ara, clar, com que evidentment amb una càmera de fer fotos en tens prou, ja n'hi ha prou. Clar, la fotografia aquesta és bestial, perquè no es veu el protagonista està d'esquena, es veu més l'entrevistador, que és l'Esteban Urrestieta, però la fotografia diu moltes coses més enllà dels protagonistes. Aviam,
però
Toni,
saps què m'ha vingut a mi al cap? El primer, però jo estic malalt, també de lo meu, la festa de la Rosa a Gavà. Jo quan he vist això... He vist el típic posat amb aquest davantal de quadrets, però que és un hule, diguéssim, de plàstic, no? Estem parlant entre plàstic i paper, aquestes taules com de càmping, però una rere l'altra allargada, enmig d'una espècie de pineda, semblaria que és això.
Pineda, amb un inquietant bombona de butà al costat d'una paella.
Sí, exacte.
Que això...
Típic dels paelleros.
Ja.
Les cadires de plàstic...
Això és venidorm, eh?
Les cadires de plàstic, que a més en veus un munt que en té, perquè no només té les que estan asseguts ells, sinó que hi ha com un munt de pilonades i els gots de plàstic també. Per tant, o aquí han fet una festa abans o és un lloc... M'ha recordat aquesta idea del dinar popular molt a l'antic, bueno, socialista clàssic, i clar, el que sí que vol transmetre és claríssimament una idea de que aquest senyor és poble totalment, eh?
No, però, perdona, tu creus que ell accepta aquesta entrevista? Sí. I accepta aquestes fotos.
Sí, sí.
Per tant, és ell el que vol demostrar,
clar,
que és poble.
Sí, sí, clar.
Però entre poble i poble hi ha això, eh?
Vols dir el periodista?
No, perdona. Entre el poble i poble hi ha això, és a dir...
Que hi ha matisos.
Tu mires això i dius, en mans de qui hem estat?
Jo, que tinc una certa edat, no em recordo la festa de la Rosa, m'ha recordat una cosa que la gent ja... nostrada com jo, li vindrà al cap segurament, que és Luis Roldán. Tot això té un tuf cutre a l'estil de lo que va ser en el seu moment el tema del Roldán i la Guàrdia Civil. Us en recordeu?
Aquí hi ha fotografies d'interviu,
vols dir. I vaig a ser dolent. Jo crec que aquí no hi ha un assessor de comunicació al darrere. Crec que el Mundo li cola aquestes fotos.
Oi tant!
Crec que li colen.
Oi tant!
I crec que això transmet... Jo crec que aquest home no hi cau, i això transmet un aire premeditadament... cutre i sòrdid per part del diari.
Però tu creus que aquest aire volgudament cutre perjudica la trama? Perquè jo crec que justament és una trama que al principi es va voler presentar com una bola de neu que aniria creixent, que aniria creixent, que aniria creixent sense aturar-se, que encara pot fer-ho, no dic que no, però que a aquestes alçades semblava que ja haguessin hagut de saltar tots els ressorts més alts del PSOE dins de l'arquitectura de l'Estat, i de moment jo crec que aquesta mena d'imatges ajuden bastant a transmetre la sensació que és una cosa circumscrita a una sèrie de gent una mica estranya que va arribar per carambola a assessorar un ministre i que és una cosa que no forma part dels passadissos de la Moncloa.
Una mica estranya, però fixa tot, deixa'm dir una cosa. La podem penjar, la foto?
Bueno, sí, jo crec que sí, no, podem penjar la fotografia del diari El Mundo Citant, evidentment.
Perquè a mi em
la fotografia, la procedència, evidentment.
Jo quan deia que era com poble, és això, és a dir, és un paio de base, el Coldo, el tio, el currante, el paio de que si cal posa les cadires i posa les taules a la Festa de la Rosa i on calgui, aquí a casa està. És la idea aquesta, jo t'ho dius, i deia el Joan, potser li han colat la foto, potser. Però llavors si li han colat la foto és que respira més autenticitat la fotografia, perquè resulta que el personatge és així. És a dir, que ell no ho va trobar estrany. Potser nosaltres veiem aquí que això és una cutrada, per dir-ho així, o que és una cosa que no ens hi trobaríem si no anem així d'un dinar popular.
M'agradaria preguntar-li el Coldo.
Jo crec que és tant una colada i ell se sent tan impune que, de fet, amb tot el que ha sortit dels pisos que ell ha comprat per la seva filla i el comtat, que jo crec que tots els que estem aquí, la gent que ens escolta, ningú coneixem gent que compri pisos al comtat, etc. Que el propi... Si aquesta persona, el Coldo, tingués un Toni Aire al darrere, que li digués, escolti, m'han de fer una entrevista al Mundo, què has de fer? El primer que li diria és no et deixis fer l'entrevista en el lloc del crim, que és on t'has comprat el grapat de pisos, que és a Benidorm. Fes-te-la o al teu poble, a Navarra o a Madrid o on sigui. Per tant, jo crec que és una colada i és un gol per tota l'esquadra del Mundo.
A mi també ho penso. A més, hi ha una cosa que... El titular també està molt ben buscat. Ofrecir mascarilles a 4 ministeris i 5 autonomies. Cap de les 5 és Catalunya, dic perquè especifiquen algunes altres, però no diu res de Catalunya. I la fotografia que surt al marge és una fotografia que es veu ell de perfil, molt deixat, està molt deixat, amb unes ulleres no de sol, sinó unes ulleres de graduades Ray-Ban. Ho dic perquè és curiós veure la mescla de mascles de marques amb la fotografia. Porta un polo, que en sé, de color negre, amb una mena de rivet de color lila, i sobre molt mal posada la cadira, de plàstic, molt mal posada, hi ha una bàrbor, que no val... De bàrbor, bàrbor, que no val 4 euros, precisament. A l'Ot no havia vist la...
I tu no creus
que... Estic mirant per aquí el mòbil.
Mònica, tu no creus que...
Aquesta és horrible. La foto d'ell d'aquí de perfil la trobo més horrorosa, però...
Bueno, perdona, i també el colze porta com si l'haguessin operat o alguna cosa, porta una gasa molt prominent amb un esparadrap.
Però és que jo crec que aquest senyor realment és el que deia el Toni. Ell és així, I segurament ha estat en dinars d'aquests, tu deies, del poble, amb les estovalles aquestes de quadres. Vull dir, és un senyor, tu deies, Joan, si tingués un assessor de comunicació. És obvi que no el té, perquè recordem d'on ve aquest senyor. Aquest senyor era un segurata, un guardaespaldes, que arriba aquí via amistat amb Ábalos, que és ministre, però que moltes llums jo crec que no en té. I li colen. És que no crec ni que pensi que li han colat. Perquè tu? Jo no crec que se senti malament veient Mònica, aquesta foto.
Tu no creus.
Tu has llegit l'entrevista, el que diu? És que és el típic macarra espanyol.
I tu no creus. I, llegint, i anant al text i deixant un moment les fotos... Una mica la conclusió que m'he tret jo de la lectura del text és que l'entrevista és una bisona vegantes, per lo que diu el Basté, de he venut a 5 autonomies, he parlat amb no sé quanta gent, en plan, ull, no em toqueu lo que no sona, que si no començaré a cantar, que torna a ser una mica també tots els passos previs de Luis Roldán.
Sí, però
això
que
és una
deixa,
cosa que ja hem viscut.
El que deixa molt bé, per exemple, és Ábalos, que jo crec que aquest era el gran tema. A més, també és veritat que el personatge...
Com aquest, Toni,
bueno, però fixa't que el personatge ja sap per qui parla. Una cosa que et deixa clar que sap per qui parla, parli, que potser no li calen assessors, o en el sentit de que el personatge ja sabia el que volia projectar, no només potser són aquestes imatges en les que vol transmetre un aire de... És que jo no diria de cotró, simplement diria un aire així com desenganxat de qualsevol luxe, és a dir, una cosa com molt així, algú dirà deixada, o un altre dirà molt natural, etc, sinó també perquè quan es refereix amb el text a Ábalos, constantment l'elogia, o l'elogia en un parell o tres ocasions importants, destacant-ne l'espanyolitat, també. No és qualsevol cosa que ho digui al Mundo. No sé si hagués fet una entrevista al diari Oponés o a un diari que li seria més propi. És a dir, tinguem en compte que aquest senyor és un militant de base del Partit Socialista que ajuda Pedro Sánchez en el seu moment, és a dir, nucli dur, i està donant entrevista al diari El Mundo. No l'està donant al diari Obvi, que podria haver estat algun país.
El qual incrementa el to d'amenaça des del meu modest punt de vista, perquè donar-la al Mundo, que és un diari clarament opositor a l'actual govern espanyol, és una forma d'ensenyar les ungles i de dir, atenció, que això ho puc anar. Sí, ell
hi ha un moment que diu que s'han portat molt malament amb Ábalos...
Que hi torni, això també ho deia el Roldán, que ell seria socialista hasta la muerte. O sigui, jo crec que és una forma d'ensenyar les ungles.
A mi el que em resulta més inquietant és aquell moment en què diu, per això de les mascaretes no entraré a la presó, però per altres coses poder sí. És a dir, aquí...
és un tema molt... Bueno, és que potser més que amenaça revela com una certa disposició gairebé a immolar-se amb aquesta mena de lleialtat cega cap a l'Ábalos, no? Perquè en realitat, a veure, és un senyor que no... Té poca ascendència, o sigui, era un assessor concret d'un ministre. Una cosa és que hi hagi tota una xarxa i que hi hagi sospites que es puguin fer extensibles cap als cinc governs, cap a les cinc comunitats, però tot el relat que ell construeix, a mi, si és una amenaça, em sembla bastant graponera.
És un paio que en l'entrevista es fot la machada de dir jo a Sánchez le decía lo que me daba la gana aunque Ábalos se cabreara conmigo. Crec que la frase és més o menys aquesta.
Però això transmet poca credibilitat del personatge.
Jo crec que més que ganes d'immolar-se, dona una sensació quan diu lo de que ell no pensa entrar per això ni un dia a la presó, on el tio reconeix, en el fons reconeix un delicte amb el tema de la Delci, dient que les maletes, que no se sap què hi havia dintre, si droga, diners o joguets per la família, pujaven o baixaven de l'avió, dona una certa sensació d'impunitat, de dir, estic per sobre del bé i del mal, i aquí, ull, a no tocar-me els nassos, que si no jo començaré a cantar i algú altre tindrà un problema, però jo no, és una mica... És un punt mafiós.
Jo crec que la imatge que ell projecta en aquesta entrevista concretament, personalment és tan devastadora i tan cutre, com deies tu al principi, que crec que beneficia el Mundo perquè té l'exclusiva i perquè fa el relat, i beneficia el PSOE perquè és més creïble a l'engròs que sembli una cosa d'ell personal que no generalitza.
Abans de canviar de tema, perquè em sembla que és menor, és la fotografia i res més. Algun dia també m'haurà d'explicar Koldo perquè les dues entrevistes que ha donat és una de 10 minuts a OK Diario. Escolta, felicitats als companys d'OK Diario, només faltaria. I el diari El Mundo. És com molt sorprenent, no? És com molt sorprenent. Sí. Si la defensa és d'Ábalos, no?
És amenaça. És amenaça. Esculls mitjans clarament a l'oposició per dir no em busqueu les pessigolles, que si no tindreu problemes.
Potser segons quins mitjans no li haguessin comprat l'entrevista o de les mateixos termes.
Bueno, queda Planell.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Bé. Sí. Entretingut.
Ja. I és que, no és que ens perdem, és que ja ho donem tot tant per fet. O sigui, hi ha una cosa que és molt psicològica. Si estem parlant, mirar, estic veient la fotografia a Telecinco, aquesta famosa fotografia que estan entrevistant
el Koldo.
El Restilixet, efectivament. Koldo rompe su silencio, però ja l'havia trencat, no, abans? Bueno, és igual. Bé, el que deia, que hi ha coses que ja no ens sorprenen. Que el problema és que ja no ens sorprenen i que no passa res. I que no passa res. Jorge Fernández Díaz. Per cert, de què escriu avui el Jorge Fernández Díaz?
Ets a saber. El senyor segur que hi apareix.
Sí, això ho sé, Joan. Dic de què? No, de què? Aviam, de què escriu avui? De la selectiva memòria del ministre de la memòria.
De l'embolic.
Com?
No, de l'embolic de Madrid, de la memòria històrica.
Sí. Deia això perquè avui parlàvem a les 8 d'aquesta notícia, que és que... una investigació de RAC1 ha descobert que la policia patriòtica va espiar els funcionaris del Marroc com el cònsol a Barcelona perquè sospitava que les autoritats marroquines estaven aliades amb l'independentisme. Fins avui Sabíem que les clavegueres de l'Estat havien situat en la Diana una llista llarguíssima de personalitats rellevants de la societat catalana, i evidentment polítics, però ara també demostren que aquesta policia patriòtica, per obra i gràcia de Jorge Fernández Díaz i Eugenio Pino, que era el cap de la policia espanyola, van anar encara molt més enllà, fins al punt d'investigar un país estranger, el Marroc, per por que donés suport a la independència de Catalunya. Eh, Jordi?
Correcte. El ministre feia molt de temps que tenia una obsessió amb el Marroc perquè considerava que era un enemic d'Espanya i que utilitzaria tots els mitjans al seu abast per desestabilitzar el govern de Madrid. I el 2013 els comencen a arribar unes primeres informacions, uns primers indicis, que un espia marroquí anomenat Noureddin Ziani, que acabava de ser expulsat d'Espanya precisament per espionatge, havia estat col·laborant amb l'independentisme. En concret, aquest home era el president d'una entitat que s'anomenava Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, que al seu torn tenia una relació molt estreta amb una fundació que potser recordareu, que és la Fundació Nous Catalans.
Aquesta és la Fundació de l'Àngel Colom, oi?
Exacte. Era una fundació de Convergència i Unió que el que pretenia era estrenyar lligams amb les comunitats estrangeres que viuen a Catalunya per intentar-les arrossegar cap al catalanisme polític, etc. Doncs bé, a través d'aquesta persona, de Noureddin Ziani, la policia espanyola tenia la sospita que Convergència i Unió havia arribat a un acord secret amb el govern del Marroc perquè el govern del Marroc donés suport a la independència de Catalunya. Què obtenia a canvi el govern del Marroc? Desestabilitzar Espanya, que segons Fernández Díaz era el seu gran objectiu. El 2014 el ministre autoritza un gran desplegament policial amb desenes d'agents que es dedicaven a seguir qui entrava i qui sortia del consulat del Marroc, a intentar-se assabentar a través de confidents, pagant-los amb fons reservats, què passava en les reunions del cònsul marroquí a Barcelona. Però és que els seguiments i les operacions policials també es van fer al Marroc per seguir els contactes d'alguns espies marroquins o de qui sospitaven que eren espies marroquins amb els funcionaris del Ministeri d'Exteriors amb seu a Rabat. Això va durar 2 anys, aproximadament. Es van elaborar desenes d'informes. Nosaltres hem tingut accés a 2 informes secrets que situen al damunt de la taula una sèrie de noms que ells sospitaven que eren espies marroquins a Catalunya treballant al servei de l'independentisme. Però hi ha una evolució en aquest relat. Inicialment, Fernández Díaz creu que el Marroc i Artur Mas, el president de la Generalitat, tenen un acord secret. Però després, els mateixos agents encarregats de la investigació comencen a sospitar que potser el Marroc el que pretenia era infiltrar-se a la política catalana per dirigir-la des de dins. És a dir, que estaven intentant col·locar marroquins prominents en llistes electorals de Convergència i Unió, per exemple, perquè arribessin al Parlament i des de dins condicionessin la política catalana. Per tant, mica en mica la policia espanyola arriba a la conclusió que no és tant que hi hagi un pacte entre els uns i els altres, sinó que potser el Marroc està utilitzant l'independentisme per desestabilitzar Espanya. Tot això va quedant reflectit en una sèrie d'informes, intenten judicialitzar-los, però com que no hi ha prou proves ni indicis, no se'n surten, i al final què acaba fent el ministre? Doncs el que havia fet sempre. Agafa la documentació, la filtra a un diari, en aquest cas La Razón, en un moment en què hi havia molta sensibilitat a Europa pels atemptats jihadistes de París, etc. I automàticament es construeix el relat que l'independentisme estava confraternitzant amb l'islamisme radical.
Què dius, Otbou? Va, comencem. Després tindrem un personatge en antena, ho dic, però em serà més tard. Més tard perquè és que avui vull seguir també, que és una altra cosa d'aquestes que... En aquesta taula, el Joan.
Què he fet jo ara?
Estaves llistes, has anat a llistes. Però sí. Després a les 10 us tindrem, connectareu un moment amb la roda de premsa de Tomàs Molina, wow. Que és allò de preguntar-se... bueno, resulta que ara hem sabut que el número 2 de Junts serà l'Anna Navarro. És a dir, ens preguntem per què una ella sí i Tomàs Molina no, per exemple, ens podríem preguntar, però per què un surt al paratel i l'altre no, o senzillament si tot això fa, com sortia Jordi Soler l'altre dia en un tuit d'Esquerra Republicana, bueno, aquí, venint a dir, bueno, els que ens ho han currat...
Però quin número de veritat val, Tomàs Molina?
Bueno, ja ho parlem després, el 4, mira, el 4. Va primer Esquerra, el segon Bildu, BNG i Esquerra.
Doncs pues no entra.
No. Bueno, veurem. Aviam, endavant.
A veure, primer de tot, sobre això del Marroc, primer de tot, a mi em fa gràcia sempre que surten coses d'aquestes, per exemple, tant això del Marroc que avui heu tret vosaltres, com tota la trama russa que s'han inventat amb una sabata i una espardenya la justícia espanyola, que revela que l'Estat sap, o és més conscient que l'independentisme, fins i tot, que les relacions internacionals funcionen per interessos, per pragmatisme i per conveniència. I que si Catalunya hagués jugat bé les seves cartes en els escacs internacionals, la idea de la independència, que des del 2017 se'ns intenta fer creure que és absolutament impossible i que és fantasiosa i que cada vegada semblem més sonats per continuar-la defensant els qui la continuem defensant, amb unes certes circumstàncies, si tu fas servir la política internacional amb pragmatisme, càlcul i fredor, aleshores no vol dir que necessàriament l'hagis d'aconseguir, però com a mínim aquest relat que ens volen imposar de que és impossible no és veritat. Això en primer lloc. I després, en segon lloc, recordem que recordem el pacte de Rabat del 2022, a l'abril del 2022, entre Sánchez i el rei del Marroc, en què l'enèsima traïció de l'estat espanyol al Sàhara es va consumar a canvi, és a dir, que el govern espanyol va acceptar que a Marroc pogués codirigir l'autonomia del Sàhara renunciant a l'autodeterminació del Sàhara Occidental, a canvi de, ells van dir aturar accions unilaterals per part del Marroc que puguin alterar l'ordre de les relacions entre els dos països, alguna fórmula d'aquestes, però en realitat el que estaven dient és nosaltres no, el Marroc en contrapartida es compromet a no obrir l'aixeta de la immigració a Ceuta, com havia fet uns mesos abans, cosa que havia provocat una greu crisi a l'estat espanyol i pel govern espanyol, i que el govern espanyol tenia por que li tornés a esclatar amb l'escenari electoral i amb l'escenari d'inestabilitat que ja li venia per altres raons, no? De manera que sempre l'autodeterminació i els interessos entre països, els interessos per ofegar l'anhel de les regions dintre les fronteres dels estats per ser independents o per autodeterminar-se, sempre forma part, sempre és una moneda de canvi que fan servir els estats en les relacions internacionals. I a mi, a banda de la qüestió delirant de Jorge Fernández Díaz i de les irregularitats que es produeixen en tota l'operació Catalunya, que és important que en parlem i que ja n'hem parlat moltes vegades, m'interessa d'aquesta mena de casos reflexionar si no ens haurien de fer calcular i entendre a l'independentisme que les coses funcionen d'una manera, o podrien funcionar d'una manera diferent a com ens han volgut fer creure.
Val, Joan López Alegre.
Bueno, l'operació Catalunya es poden haver fet moltes coses molt malament i segurament Jorge Fernández ha comès molts errors no forçats com en el tennis, però el tema d'intentar investigar què fa Marroc a Espanya no sembla que hagi de ser un d'aquests errors. Jo, per donar algunes informacions, el 90% dels imams que es nomenen a Catalunya venen nomenats directament per la Casa Real de Marroc, perquè el rei de Marroc és com si fos Anglaterra, per fer una comparació, és el cap de l'Església, no sé exactament com es diria això, no sóc un expert en el món de l'islam, a Marroc, i la presència de desenes de milers de marroquins a Catalunya és una altra obvietat, i que els partits independentistes al llarg dels anys han intentat buscar votants en aquest àmbit és una altra obvietat, i que Marroc no només intenta desestabilitzar Espanya, sinó que ha tingut èxits clamorosos, fins al punt de que molta gent diu en aquests moments que Pedro Sánchez, per alguns motius, si el cas Pegasus, si el que tenia el mòbil, si per les raons que sigui està agafat i atenaçat per el rei del Marroc, pues és una altra cosa que també és Vox Populi, amb la qual que aquí es fes una recerca d'informació sobre quina podia ser la implicació de Marroc en la consecució, no, de la independència de Catalunya, que sembla que gairebé formaria part de les responsabilitats d'aquest home. Que això s'havia de fer dintre de la legalitat que té inclús l'espionatge, òbviament. Si d'aquí s'ha comès alguna mena d'il·legalitat, ho desconec absolutament. Que el Marroc, ara que s'ha fet l'aniversari de l'11M, segueix siguent avui un tema de que hi ha gent que està demostrat que va participar a l'atemptat de Totxa i que a dia d'avui està lliure, corrent per Marroc, és una altra obvietat.
I que són tan amics per això, de totes maneres, les monarquies entre l'una i l'altra?
No sembla que aquesta sigui la situació actual. I finalment, sobre la importància geoestratègica dels països, és una obvietat que Espanya ha perdut la guerra contra el Marroc. Els Estats Units i això ho va decidir Trump en el seu moment, i Biden, que es va presentar com una alternativa a Trump, no ha canviat ni una coma d'aquesta política. Però els Estats Units reconeixen el tema del Sàhara en favor del Marroc, com molt bé acaba d'explicar, que és gairebé l'únic amb el que estava d'acord amb el que ha dit Lot, Espanya ha fet un gir a la política en relació al tema del Sàhara, on t'hem deixat tirats històricament en els saharauis, que eren aliats dels espanyols, i el paper important en aquests moments, en aquest costat del Mediterrani, ja no és d'Espanya, sinó que el gran aliat dels Estats Units és Marroc, i això té conseqüències per a Espanya.
Toni.
A veure, és veritat que sí que Hassan II i Joan Carles I van establir una relació important, es deien que eren germans fins i tot, però també recordem d'on venien, és a dir, també Joan Carles I accedeix a la corona, a títol de rei, no? Jefe d'estat a títol de rei, heretant a Franco, precisament quan Franco està morint
i
li fan una marxa verde allà al Sàhara, que és un daltabaix de dimensions èpiques, que és de lo poc que li acabava per perdre l'estat espanyol. Per tant, sí que van intentar recomposar ponts pel compte que els portava tots dos, també pels vincles que tenia el Marroc amb els Estats Units a nivell d'un enclavament important, i han sabut moure's molt bé sempre, però és cert que les relacions amb el Marroc ja des de fa un temps cap aquí no han sigut les millors per part del govern espanyol, especialment en els anys de l'Aznar i companyia. Però el que demostra aquest capítol, que jo trobo que és especialment interessant, és que segurament l'independentisme no es movia del tot bé, però es movia. I quan allà on es movia l'independentisme, l'Estat es movia també. I sense tenir problemes ni escrúpol qualsevol, i es movia a través de les policies patriòtiques que ens heu explicat molt, molt bé molts dies aquí a casa nostra, i saltant-se totes les fronteres que calgués. Però recordem que no és una qüestió el tema del catalanisme o de l'independentisme o del sobiranisme. Intentar penetrar en el món de la immigració i del Marroc, etc, de ser-hi, no? És a dir, i d'integrar-lo en certa manera en la dinàmica d'aquí a casa nostra, no és una cosa d'ara. Parlàveu dels nous catalans, de l'Àngel Colom, per exemple, això és contemporani quan neix a una fundació que viu el seu moment àlgid, que és Ibn Battuta, que tenia un líder, que era Mohamed Shaib, que va ser el primer diputat d'origen magribí al Parlament de Catalunya, pel PSC. I clar, va ser una època, va ser una època on es va veure aquest tipus d'immigració que feia, era un pic, no? Aconseguia un pic, i veien, intentàvem buscar maneres d'això, d'arribar-hi, no et dic només amb una mirada clientelar, però també amb aquella idea d'influir-hi, ser-hi, i això amb alguns partits va anar molt a més, i en els anys dels procés, déu-n'hi-do com s'intentava ser present. Només,
Esquerra és qui s'ha ocorrat millor. Això.
Segurament, els últims anys, però han passat pics. I el cas és que jo només m'ha vingut al cap també la idea del Sati, que també n'heu parlat aquí moltes vegades, no? Aquell imam de Ripoll, que en el seu moment, amb el que va passar a l'atemptat de les Rambles, amb molts casos es va preguntar fins a quin punt el CNI, no?, o els serveis d'intel·ligència espanyols el tenien o no infiltrat. Bé, doncs són una espècie, no?, de marees que s'anaven entrecreuant, on es movia el catalanisme, o es movien els poders d'aquí a Catalunya, es movia molt bé també l'Estat.
Mònica Hernández i el Jordi Planell.
Jo crec que aquesta investigació del Jordi de Planell, excel·lent per cert, demostra que qui es va creure realment el moviment independentista era l'Estat. És a dir, més. Tu deies, mentre es movien els independentistes, l'Estat també ho feia. És que se'ls van prendre seriosament, és que en algun moment van tenir por que això pogués anar de debò.
Jordi Bosch, perdona, Mònica, que talli, perdona. Sí. El Jordi Bosch sempre diu una frase que és genial, que diu: a Madrid es van creure més la independència que a Catalunya.
Sí, és que van estar 2 anys d'investigacions, el Deble ha dit més d'una desena d'informes, gastant diner públic, no oblidem. Vull dir, per unes connexions que no sabien quina base tenia, però és evident que Jorge Fernández Díaz i el seu entorn, el moviment independentista, els hi feia, si més no, una mica de por o de respecte, i pensaven que podia anar més enllà d'on va anar, i aquesta investigació és que ho demostra.
Jordi.
No, és que ara Antoni Aire feia referència a Ibn Battuta, aquesta associació que va acabar vinculada al PSC, també apareix als informes, perquè una de les tesis dels policies, de la policia patriòtica, dels agents que van portar aquesta investigació, és que una part de la comunitat marroquina que estava infiltrada a l'independentisme estava intentant desprestigiar Ibn Battuta en el conjunt de la comunitat magrebina, precisament per garantir la seva posició de força, que era una posició de força vinculada a les tesis independentistes. Concretament, diu: Mohamed Shaib dirige una associació cultural musulmana assentada en Barcelona, denominada Ibn Battuta, al tiempo que mantiene excelentes relaciones con el cónsul de Marruecos en Barcelona. En ciertos sectores musulmanes de Cataluña se propaga la idea de que Ibn Battuta no representa a la comunidad musulmana y de que sus actividades carecen de relevancia. si bien la asociación recibe gran cantidad de fondos de las autoridades marroquíes y catalanas. Por este motivo, se han producido protestas ante el consulado de Marruecos en Barcelona. Sí, vull dir que hi havia tota una galàxia de la comunitat marroquina en la qual la policia espanyola estava molt versada, perquè recordem que qui elabora aquests informes secrets és Pedro Esteban, que era el responsable de la brigada d'informació a Catalunya i que era un expert en jihadisme. Per tant, no es posa algú qualsevol a treballar en aquests informes, sinó algú que estava molt especialitzat en aquests temes. I en aquest mateix informe que parlen d'Ibn Battuta és quan fan referència a una reunió al consulat de Marroc entre un dels objectius espiats i el mateix cónsul, y diu així l'informe després: tras la celebración de esta reunión se constata que la intención del consulado es confeccionar y enviar un informe a Marruecos con un listado de todos los marroquíes presentes en las listas electorales municipales de Cataluña. Posteriormente se efectuaría una selección entre estos para formar un grupo de trabajo más específico con algunos de ellos. La nacionalización, ya lo diré, sería un requisito obligatorio. La estrategia a seguir sería que en un plazo de 4 años estas personas fueran ascendiendo su posición en estos partidos y tener así más control e influencia para defender los intereses políticos de Marruecos en Cataluña, al tiempo que se mantendrían formado al consulado de todo momento para garantizar la influencia de Marruecos en la política catalana.
Això és el cas Guillaume i el Willy Brandt, versió marroquí.
No, que això, ostres, revela realment, a banda de tot el que explicava el Jordi, revela també una concepció profundament racista de com funciona una societat i de com funciona la societat catalana. És a dir, pensar que penjar aquesta ombra de sospita sobre qualsevol ciutadà marroquí o d'origen marroquí que vulgui participar de la vida pública de Catalunya i sospitar-ne i pensar que forma part d'una operació més a l'engròs, connecta molt amb tota aquesta idea ultra de la substitució planificada que vol promoure l'extrema dreta. És a dir, respon a una concepció del país, hi ha una concepció de la diversitat, hi ha una concepció de la demografia, que ha estat tan acostumada a la marginació de certs col·lectius que no concep de cap manera que membres d'aquests col·lectius puguin progressar a dins de la política catalana i a dins de la vida pública.
Jo no ho veig així, això.
Bueno, 9:35. Un segon, sisplau, un segon.
Amb la nova PAC, invertim en el sector agrari perquè apostem pels joves agricultors. Per les dones, apostem pel futur. Apostem pel nostre camp. Apostem per un dels principals eixos de la nostra economia. Apostem per allò que és nostre. Sol·licita ara els ajuts de la nova PAC. Junts apostem per tu. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi amb productes XXL al millor preu. Mig quilo de nous de Califòrnia sense closca ara per 3,99. T'estalvies un 18%. I 12 tortilles de blat per 1,80. T'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Hi ha nous que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O Gana Energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas amb preu ajustat. Gana Energia, l'estalvi sense embolics.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
RAC 1. Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
RAC més 1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe?
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arribi abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Ai, sí. No sospires, princesa. 19 minuts i les 10 en punt del matí. Què volies dir, Toni?
No, que abans deia el Joan això de la memòria. I és veritat que... Ara te recordareu, tindreu un remember when amb Servidor també, perquè de la relació de l'estat espanyol amb el Marroc, les relacions complicades que han tingut els últims anys, va haver-hi un episodi molt mític que és el de la isla Pérez Gil, okay. L'islote Pérez Gil, no sé si us en recordeu. Any 2002, govern de José María Aznar, de ministre, aquell senyor que confonia...
L'amanecer con viento de Levante.
Aquell senyor que confonia Honduras amb El Salvador, que es deia Federico Trillo Figueroa. I el cas és que, fixeu-vos que és una mica la dinàmica, de certs governs d'Espanya, del PP, concretament, o de cert espectre polític, d'aquesta idea de la mirada del Marroc com a l'usurpador possible o potencial. Ara, aquestes setmanes encara estàvem, no?, aquests dies últims encara corrien notícies sobre si hi havia unes maniobres militars marroquís a prop de les Illes Canàries, sempre la por aquella de l'intent de recuperació de Ceuta i de Melilla. I aquesta idea nacionalista espanyola d'intentar retenir, en certa manera, davant de l'amenaça marroquí, de lo poc que li queda del recordatori de les colònies, no? Aquesta relació complicada és la que porta a veure, això que deia l'Ot, aquesta mirada de sospita respecte d'una comunitat com és la marroquina, que segurament, si s'ha fet o s'ha intentat fer la feina bé aquí a casa nostra, que no dic que sempre s'hagi fet bé, però que segurament, també per la composició social del país, les dimensions del país, s'ha pogut fer en millors condicions que amb altres països com França, per exemple, o en alguns moments del Regne Unit. És veritat que la composició social, històrica, tot plegat no té res a veure, però sí que és cert que aquí s'han fet intents d'integració d'una comunitat com és la marroquina, amb més o menys èxit, i llavors has de mirar els estrats socials on la integració s'aconsegueix o no. Però és cert que la mirada de recel, i amb aquesta mirada de l'enemigo marroquí, Espanya sempre l'ha tinguda. I qualsevol apropament que hi havia, per exemple, del catalanisme o institucional o polític, aquest entorn, aquests últims anys es va intentar curtcircuitar. Dit això, si ells ho intentaven, vol dir, com deia abans, que l'independentisme o les institucions catalanes també es movien. Que no ho van fer prou bé, segurament no, si no avui a dia seríem independents, però que tenien la intuïció de quins punts tocar, i que jo no era una mirada només antropològica del catalanista o el català de la barretina que dibuixava el nostre enyorat Toni Batllori en el seu dia, sinó que volia ser de PAC i conjunta, això també és així, i ells ho van identificar i van anar-hi a totes.
Pràcticament 3:15 del matí, continuem en directe aquí al Món-RQ. D'aquí una estona hi haurà una roda de premsa on, sorprenentment, jo he de dir que em va sobtar moltíssim, Esquerra Republicana presentarà Tomàs Molina, el meteoròleg, com a número 2 de la seva llista, que és la número 4, el número 4 en el que serà el grup que es presentarà al Parlament Europeu. L'1 el presenta Esquerra, que és Diana Riba. El número 2 el presenta Bildu. El número 3 el presenta el BNG, i el número 4 el torna a presentar Esquerra, amb la qual cosa Tomàs Molina anirà de número 4. Tomàs Molina ja ha deixat dit que ell continuarà treballant a TV3 fins al dia de les eleccions, no sortirà en pantalla, però continuarà treballant, i si surt elegit eurodiputat s'anirà cap a Brussel·les, i si no surt continuarà treballant a TV3. Em sorprèn per molts motius, eh? Em sorprèn primer perquè és el Tomàs Molina, segona té un raonament que és el tema del canvi climàtic, també parla en el mateix moment que això passa, uns dies després, la número 2, en contra del que havíem comentat aquí, que havia sonat que seria Anna R, crec que Anna R significa que segurament hi ha el 4, baixarà el 4, serà la Pilar Navarro, que avui...
Anna Navarro, no?
Anna Navarro, efectivament. Anna Navarro serà que anirà de número 2 de Junts per Catalunya, bàsicament del sector. Recordem que el partit es diu Junts...
Més
Puigdemont per Catalunya.
Sí, molt fàcil.
Val, sí, aquesta empresària és un referent al sector de les noves tecnologies i, segons Junts, reforça el perfil econòmic de la llista. És una de les dones més reconegudes a escala internacional catalanes per la seva capacitat de lideratge. Durant 32 anys d'experiència professional, Navarro ha liderat equips d'estratègia de mercats, producte i enginyeria. Clar, Anna Navarro no és una persona popular, no és coneguda, no és famosa. En canvi, el nom de Tomàs Molina és un nom molt conegut a les llars catalanes per la seva presència permanent com a home del temps de la televisió pública de Catalunya. Però fins hem d'anar acostumant. El que passa és que abans el que ens acostumàvem és que aquests noms tancaven llista. Ara no, ara fins i tot estan als llocs capdavanters. A tu em va sorprendre, t'estàs rient, a tu em va sorprendre, Ot, o no?
Sí, a mi em va sorprendre. No, Ric, perquè he recordat el tuit que va fer Jordi Soler, que fins ara era eurodiputat d'Esquerra Republicana.
Que no vol parlar, per ser, jo crec que és el... És que, no, perquè s'entén molt.
És el millor que pot fer.
Com?
És el millor que pot fer.
No parlar.
No parlar.
No parlar, no?
Perquè el que digui ara, després, amb calent, sí, se n'arrepentirà.
Bueno, ja va fer el tuit.
Sí,
en això que la política ja no és necessàriament justa, i és cert. Clar, és a dir...
No, ha passat molt elegant, molt elegant. Sí. A més, és una persona que em consta que és dels que ha pencat i dels que penca més.
Ha fet una feina excel·lent en Jordi Soler a nivell europeu, boníssima. I jo crec que està dolgut.
Home,
això semblava, sí.
No, bueno, el tuit del Jordi, deia del Jordi Soler, de l'eurodiputat d'Esquerra, diu... bé... Quan comences amb un B, diu B, suposo que mai ningú va dir que la política fos sempre justa, perquè a vegades no ho és. En tot cas, seguiré treballant fins l'últim dia de la legislatura al Parlament Europeu per defensar amb seriositat i rigorositat com he fet sempre una Catalunya i una Europa millors. Mai ningú va dir que la política fos sempre justa, perquè a vegades no ho és. El que està dient és que no han estat justos amb ells. És una evidència. I per això també crec que l'elegància de dir, escolta, mira, ara no toca, ja quan passi això, quan passi el tsunami en parlarem, potser.
En tot cas, no és tan evident que Tomàs Molina pugui obtenir la plaça, perquè no només per la baixada, per la possible baixada en vots que pugui tenir Esquerra Republicana, encara que vagi aliada amb Bildu i el BNG, i més per Mallorca, sinó, bueno, fa 3 anys ja, a Hora Repúbliques, que era el nom de la candidatura, ja va obtenir només 3 eurodiputats, per tant, potser ha fet una jugada una mica arriscada.
Bueno, potser depèn. Ho ha fet, per exemple, això no deixa la... Per això potser no deixa...
La plaça TV3.
Correcte.
Sí, però esclar, és que això no... O sigui, si fas la... Encara que siguis un professional de la meteorologia i que, per tant, els teus pronunciaments sobre les qüestions polítiques siguin més reduïts perquè no és el gruix de la informació de la qual t'ocupes, Tomàs Molina ha fet entrevistes sobre el canvi climàtic, que és una cosa profundament política, o sigui, és una... amb la qual té una posició doncs que es podria considerar de tova, no? I llavors, el senyor Molina vol fer la cosa d'arriscar-se i presentar-se a unes eleccions, i per tant farà mítings, farà discursos, doncs encara que o sigui, aquestes coses no es pot considerar la televisió pública com un espai on quedar-te, i vaja, no sé, segur que està previst, però a mi no com a mínim em sembla, com a mínim em sembla dubtosament, com a mínim em sembla dubtosament ètic.
Mònica.
No, però això sí que està previst, a dir, tu pots demanar una excedència però... per exercir un càrrec públic i com a funcionari això està legalment previst.
Ja ho sé, però...
potser és qüestionable és que durant la campanya, tot i que ell ha dit que no faria pantalla, bueno, continuï allà treballant. Això sí que és qüestionable.
Remar les dues barques alhora, home...
Sí, és l'únic que qüestiono, però que tu pots agafar una excedència i marxar, perquè jo això ho he viscut amb la Marta Ribas, la que va ser diputada d'Iniciativa, ella tenia una plaça, tu marxes i després tens dret de retorn a aquella feina que tu exercies anteriorment, és a dir, per exercir un càrrec públic, això està previst, però a mi que Tomàs Molina es presenti, m'ha sorprès, Jordi, però em sembla molt bé perquè ja fa uns anys que les llistes polítiques s'estan obrint a un altre perfil de candidats. Tomàs Molina, un tio que defensa o que està tot el dia fent pedagogia del canvi climàtic, que suposo que té altres punts en comú amb el programa d'Esquerra. Per què no? Ningú qüestiona que Ana Navarro s'hi presenti, que és una excel·lent empresària, un excel·lent líder. Per què Tomàs Molina no s'hi pot presentar?
Yeah. Joan i Toni.
Quan l'Espai del Temps és el més vist a Catalunya, és el programa de TV3 amb més audiència.
Sí, perquè és un gènere en si a Catalunya, vull dir, és una cosa que ja des de fa anys la meteorologia a Catalunya és un tema fascinant.
Demanant-li perdó a la Mònica, estic d'acord.
És com el bé.
Em sap greu perquè estic d'acord i això et pot reportar crítiques. Portem uns anys en els que la política, a l'hora de fer llistes, s'havia convertit en una espècie de mercato futbolístic entre gent de dintre dels mateixos partits, i el senyor d'un partit el fitxaven amb el d'un altre, partit. I en un món en el que el senyor Tomàs Molina, en aquest cas, o la senyora Navarro, tindran que penjar la seva declaració de renta, si tenen una plaça de pàrquing, 2, 3 o cap, el que guanyen, si tenen un fons d'inversió, i estaran absolutament escanejats constantment per la societat, i la seva vida passarà a ser absolutament transparent, que es vulguin presentar a les eleccions, jo crec que mereix aplaudiment i reconeixement. I suposo que la gent que l'estimi, en aquestes persones, els haurà dit no sigueu esburro, i no ho facis. I dit això, no tinc tan clar, potser ens ho pot explicar ell, si hem de parlar amb ell, que no arribi a ser eurodiputat, perquè jo crec que aquests partits que fan coalicions de partits d'implantació autonòmica, el que fan és una espècie com de càlcul de prorrateig, en funció del número de vots que, a veure si ho puc explicar bé, a les europees, vull dir, en funció del número de vots que has obtingut, et toca un eurodiputat m'ho invento ara, un any i 6 mesos del segon eurodiputat, o 3 mesos de ser eurodiputat, amb la qual poder ell no entra d'entrada, però en funció de l'aportació que fagin més Mallorca o el BNG o tal, pot ser un temps dels 5 anys eurodiputat al Parlament Europeu.
Des de la Corpo, perdona, un petit aclariment, que és que Tomàs Molina durant la campanya no estarà a la tele.
Clar, és això. No, és a dir, ell ha dit que
és
seguirà
que sent excedència.
No, però que, però no, havia, no, però que havíem entrat en si era èticament reprovable o no,
si no
que
durant
la campanya
diferent,
mantingués clar. Les dues coses, no, 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 des de la Corpo m'informa que des de que arrenqui la campanya ell no hi serà.
Ella va dir que no feia pantalla durant aquest temps. I en aquest sentit, jo crec que són dos fitxatges molt diferents, el de l'Anna Navarro i el del Tomàs Molina, però que tenen alguns punts de contacte. Mira, un és, l'apuntava bé el Joan ara, a la política no passa el seu millor moment, ja fa una temporada llarga, des d'un punt de vista de prestigi social. És a dir, hi ha moltíssima gent que al ficar-te en política ho veu màgicament en clau de desgast personal i de desprestigi. Abans, com a mínim, podies tenir el punt de dir arribes a ministre, arribes a conseller. Avui en dia, quan duren els ministres? Quan duren els consellers? De quants tenen recordes? Quants l'endemà, com el Alberto Garzón, intenten buscar-se la vida? I més que ser un plus el fet d'haver estat ministre o formar part d'alguns espais polítics és un problema. Per tant, el fet de que postin gent que, diguem-ho, han tingut èxit amb els seus respectius àmbits. Uh-huh. El Tomàs Molina és una persona d'èxit a la televisió pública de Catalunya i a la meteorologia aquí a casa nostra, i l'Anna Schleicher, escolta, d'Olot a Silicon Valley, és una persona molt respectada des d'un punt de vista empresarial, de les noves tecnologies, és a dir, no és conegut per, ella no és coneguda pel gran públic, no és el fitxatge mainstream d'un home de la, del temps, però sí que és veritat que en el seu àmbit és molt valorada des d'un punt de vista, això, empresarial, de gestió tecnològic. Per tant, que facin el pas, ja diu coses, i fixeu-vos, les vol dir dels partits que les fitxen. Perquè, Junts per Catalunya, que de moment això, és a dir, és un partit que encara ara va jugant amb les candidatures, en posar en valor, com va fer Barcelona, més el candidat o el nom, és a dir, és una marca encara tendra, és a dir, per quallar 3-4 anys de vida, amb els dubtes sobre què són, què no són, etc. Que algú aposti per una marca així i que digui, escolta, jo he estat a Silicon Valley, estic allà triomfant, vinc aquí a Catalunya i em pringo, això ja és. Esquerra Republicana no passa tampoc com a marca al seu millor moment. Porta un cicle electoral on a les municipals i a les generals espanyoles ha tingut una davallada importantíssima. Per tant, el fet de que algú de prestigi social, ni que sigui, o professional, aposti per unes sigles, ja és una primera, un primer eslògan. Què és el que són? Jo crec que és més, en aquest cas, el fitxatge del Tomàs Molina que no el de l'Anna Schleicher, però que dèiem Anna Navarro Schleicher, que és el nom que tenia allà als Estats Units, de casada, que és més el fitxatge d'ell que d'ella. És més mediàtic, és més aquesta idea d'impacte mediàtic i d'impacte popular. Però també hi ha la part de...
Fem-ho ràpid que...
Sí, de nínxol, simplement. És a dir, el Tomàs Molina ja no és només l'home del temps, és la persona que gestiona, per exemple, o sigui, que fa temps que té un discurs sobre el món de la sequera i de la sostenibilitat. Clar. Esquerra Republicana no ha tingut una gestió que diguéssim, excels amb el tema de la sequera, o li han criticat molt. Doncs t'agafa una persona que et puguis dir, ai, calla, que aquest aposta per nosaltres, potser tot malament no ho haurem fet. I l'Anna Schleicher, per exemple, o l'Anna Navarro, és aquesta idea d'una persona de govern, una persona de gestió. Junts per Catalunya tampoc va sortir del govern aquesta legislatura, seran al govern i tenen aquesta cultura o no la tenen. Bé, doncs et fa aquesta aposta i algú et dirà, home, doncs van amb una senyora que això és seriós, diu això, no et fitxa per anar a un partit a l'oposició. Per tant, són fitxatges que en algun cas, més que en altres, són més eslògan que d'altres, però que tenen el seu significat, esclar.
A veure, jo, per aprofundir un moment amb el tema Molina, jo no dic que no, o sigui, no hi ha les fórmules previstes perquè ho faci, no ho pugui fer, i no dic que em sembli malament que gent de fora de la política es llenci a intentar presentar-se a les eleccions i a veure què aconsegueixen. A mi, d'entrada, el que em sembla és que hi ha com una normalització en aquest país de que hi hagi certes figures que últimament puguin aparèixer a primera línia de cop i volta com fitxatges d'estrelles sense conèixer el projecte de país que tenen, el programa de govern que tindrien, moltes de les seves opinions, i fins i tot sense una feina i sense un treball sobre el terreny, que hauria de ser una cosa que s'esperés de molts candidats, que hi hagi prèviament un treball amb l'electorat, això que deia, un treball sobre el terreny. I llavors, a mi simplement em sembla que la solució, que és veritat que la política catalana avui hi ha molt pocs incentius perquè hi entri gent que no porta tota la vida vivint dels partits, però si la solució d'això ha de ser fitxar estrelles que tampoc tenen cap mena d'experiència, ja no amb la gestió, perquè tu pots entrar en política sense tenir cap mena de gestió, però tampoc amb l'activisme, tampoc amb cap mena de xarxa social en el sentit clàssic, doncs també no sé si ho acabo de veure clar. I després, en el cas de l'Anna Navarro a Junts, a veure, evidentment, per mi almenys ha estat un cop d'efecte, perquè és una persona indubtablement influent en el seu camp professional, però aquesta senyora hauria de tenir en compte que Puigdemont crema la gent que l'acompanya. És a dir, que el seu historial de fitxatges estranys o fitxatges sorprenents que ha fet i que han passat pel seu costat s'han acabat cremant. Recordem que, segons el que va dir a Elna, amb la llista del president que intentarà fer aquesta vegada de nou, el paral·lelisme del 2017 és poc edificant per la gent que el va acompanyar, perquè bueno, Laura Borràs ja està del tot arraconada, El Sartari ha desaparegut de la primera línia política, Clara Ponsatí es presenta en un altre partit, el president Quim Torra es va retirar de la primera línia política i va dir que el pacte per l'amnistia era com tirar a terra tot el que havia estat el procés, Jaume Alonso Cuevillas també va anunciar fa uns dies que sortia de la primera línia política, és a dir, que el president Puigdemont sempre que intentat fer fitxatges i sempre que ha intentat renovar files.
En una unibreus, per favor.
S'ha acabat cremant en una foguera.
Jo diria més, si permeteu. Això dels crematoris de lideratges, no ho dic perquè no els grans líders cremen bastant tot al voltant, però aquí al vot ara jo entenc que ho faci, però que era una mica barrejar naps i cols, perquè vull dir, el fitxatge de Quim Torra, jo el recordo, les eleccions del 2017 anava al número no sé quants, no era l'estrella, és a dir, va ser un candidat de rebot que finalment va acabar sent president precisament perquè aquell mític 31 de gener no va, el president Torrent al Parlament no va voler tirar endavant allò de la candidatura de
Puigdemont. Empresaris i política, potser la senyora Navarro és una excepció, però no donen mai bon resultat. Recordo Marcos de Quinto, Manolo Pizarro, el propi Florentino Pérez, Antonio Garrigues... O sigui, els empresaris surten ràpid i cremats sempre del món
aviam, de la pràcticament les 10. Hola, Adrià Santa Susagna, bon dia.
Hola, bon dia.
Començarà en punt aquest acte o com sempre?
No començarà en punt. De fet, fa res, una estona que els hem vist encara que hi havia Tomàs Molina i companyia fent un cafè al bar de la cantonada i de moment no està.